Amics oients, esteu a la sintonia amiga Ona Codinenca, la ràdio del nostre poble, en el programa Vivències Musicals, el programa de la bona música. Sigueu de nou molt benvinguts. Com ja és costum en les properes festes nadalenques, el Palau de la Música, el Liceu i l'Auditori tenen programats diferents actuacions de formacions orquestrals de diferents països de l'est d'Europa.
Bé, aquest programa sempre ens en descuidem, no? Rosita, qui som? Digue'ns-ho, perquè ho sàpiguen. Perquè algú m'ha preguntat, i qui, aquella que té la veu tan agradable i aquell que té la veu que sembla un tenor, qui són?
Mira, i som la Maria Torrents.
Servidora.
El Josep Maria Joneda.
Hola.
És la veu de tenor, eh?
Ja, ja, sí.
La que us parla, Rosita Figueres, i el guionista, Lluís Capdevila. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer.
Que si no hagués sigut en Jordi, això no ho fregaria.
No podria fer.
I fins avui sempre hem surat. I bé, no?
Val.
Vinga, Joneda,
podem escollir entre un gran ventall de propostes musicals, com som entre moltes altres, el gran concert d'any nou per l'Strauss Festival Orquestra, tant en el Liceu com en el Palau de la Música. Promoconcert ha programat en el Palau de la Música una selecció d'àries i cors famosos d'òpera. També en el Palau està programat un revival dels anteriors tres tenors a càrrec d'uns nous tenors dels països de l'est.
En l'Auditori tampoc hi faltaran els cors i ballet de l'exèrcit rus. Puntualment arribaran els dos ballets més famosos de Tchaikovsky, el Llac dels Cignes i el Trencanous. A terra estaran en el Teatre Nacional de Catalunya, aquest any a càrrec de la companyia del Teatre Bolxoi de Moscou.
Com que és materialment impossible assistir a la seva totalitat, aquest programa n'ha fet una petita selecció amb la intenció que els nostres oients s'animin i es desplacin a Barcelona per gaudir en directe d'alguns d'aquests concerts. Començarem el nostre programa com comencen totes les òperes, amb una obertura. L'obertura és Bodes de Fígaro. Thank you. Bé, després d'escoltar l'obertura de les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeu Mozart, s'aixeca el teló del programa d'avui, s'il·lumina l'escenari i veiem la imponent silueta d'una de les millors cantants de tots els temps, la nostra Montserrat Caballé. Aquesta soprano és un regal per a l'oïda, com podrem comprovar gaudint seguidament de la seva magistral interpretació de Mio Bambino Caro, de Giacomo Puccini. Fa gràcia perquè molta gent confon Mio Bambino, que vol dir nen, i Bambino és l'avi, Mio Bambino Caro, de Giacomo Puccini.
Però abans voldríem recordar que a l'edat de 8 anys i per gaudir-se d'una malaltia pulmonar va passar llargues temporades al nostre poble, concretament a Can Marçal, del carrer Barcelona. Els aires sants de Sant Feliu li reforçaren de tal manera els pulmons com han pogut comprovar milers i milers d'espectadors al llarg de la seva dilatada carrera musical. Escoltem-la amb una de les seves magistrals interpretacions, O mio bambino caro. Seguidament, us convidem a escoltar a un dels millors tenors del moment, Andrea Bocelli, i aquest tenor, tot i tenir una greu minusvalia, la ceguera, triomfà en els grans coliseus de música de tot el món, gràcies a la seva impressionant i modulada veu.
Ho podrem comprovar en una de les àries per tenor més famoses de l'òpera, Nessun dorma, que narra la història de la cruel princesa Turandot que, en venjança a una antepassada deshonrada, decapita els seus pretendents si no li responen tres adivinances. Un príncip desconegut, Calaf, es postula a responen els teus enigmes i desafiar-la a que sigui ella la que endevini el seu nom. Turandot ordena que ningú dormi, això és a Pequín, fins que se sàpiga el nom de l'atrevit pretendent. Gaudim tots plegats amb la particular interpretació d'Andrea Bocelli de Nessun Dorma de l'òpera Turandot. Bé, en aquesta breu passejada per algunes de les millors àries operístiques no hi podia faltar la veu càlida i expressiva d'una de les millors cantants de tots els temps. Però aquí és curiós perquè hi havia gent que estava per més per la Renata Tebaldi. Va haver unes discussions entre elles i hi havia unes gelosies increïbles. Renata Tebaldi tenia una coloratura de veu molt més, potser més fort, més greu. La característica més especial de l'amiga Maria Callas era que tenia una vida particular molt més de cara al públic, molt més mediàtica. La Callas era més, la Tebaldi era molt més senzilla de caràcter, però tenia una veu també sensacional. Cal recordar que Maria Callas fou la intèrpreta d'òpera més talentosa i popular del segle passat, coneguda per la bellesa de la seva veu, com la Divina, també com la cantant d'òpera més emblemàtica i talentosa del segle XX.
Amb un talent interpretatiu i actoral que enlluernava la Callas, va saber portar al segle XX l'estil vocal en boga a Itàlia entre els segles XVII i els mitjans del XIX, en el qual destacava el virtuosisme interpretatiu en tots els seus aspectes.
Callas era soprano, la veu més aguda entre els registres vocals i considerada la més aguda de l'harmonia, sempre en l'òpera i en els cors. La soprano és la veu que porta la melodia, la Divina en Callas, que ens deleitarà amb una de les més conegudes de les seves interpretacions, la famosa Casta Diva.
Thank you.
d'escoltar la diva, hem seleccionat a un dels millors tenors de tots els temps, el gran Pavarotti. Us oferirem el millor Pavarotti que interpretarà Celeste Aida.
Però abans voldríem aclarir que no és certa la creença popular de que l'òpera Aida va ser escrita per commemorar la inauguració del Canal de Suez l'any 1869, ni tampoc pel Teatre de l'Òpera del Caire. Sí que a Verdi li van demanar de compondre una oda per a l'obertura del canal, però va declinar la petició argumentant que no escrivia obres ocasionals, però va començar a rumiar la idea de compondre una òpera. El governador Ismail Pasha va intentar convèncer novament a Verdi i fins i tot a Gounod o Wagner. Quan Verdi va llegir l'argument escrit per Auguste Mariette, el va considerar com una bona opció i finalment va acceptar l'encàrrec el 2 de juny de 1870.
Som-hi, doncs, el millor Pavarotti que interpreta Celeste Aida.
Per cert, que el Celeste Aida és una ària que quasi el tenor l'ha de cantar quasi el 10 minuts de començar l'òpera. I els tenors li tenen bastanta por perquè la veu no està calenta. I alguns, amb perdó,
allò que pensava,
sí,
la CA,
sí, perquè fan el gall i s'escapa la cosa. Però bueno, Pavarotti tenia tants recursos que no va fallar mai. Escoltem-lo.
trono vicino alla sole, un trono vicino alla sole.
A continuació, hem seleccionat la coneguda Barcarola de l'òpera d'Offenbach, Els contes de Hoffmann. El seu autor, en els últims anys de la seva vida i després d'haver conquerit la fama en la composició de gairebé un centenar d'operetes, es va proposar fer incursions en la lírica escrivint una òpera de caràcter seriós i de majors dimensions. Va triar per això el tema que li havia donat una peça teatral de Jules Barbier i Michel Carré, basat en algunes històries del músic i l'escriptor Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Jacques Offenbach no va arribar a presenciar l'estrena. Havia mort 4 mesos abans.
Compost en 3 actes, més un pròleg i un epíleg, els contes de Hoffmann estan basats en 3 narracions que, de manera autobiogràfic, narren amors frustrats. El protagonista és un personatge que en veritat va existir, el músic i escriptor alemany Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui va viure entre 1776 i 1822. Us proposem escoltar el duo de la coneguda Barcarola, interpretada per el duo format per la fabulosa Anna Netrebko i la diva Elai Garanza. Gaudim, doncs, de la Barcarola.
Bé, acabem aquest petit ventall d'algunes de les millors i més populars àries operístiques. Estem en condicions d'oferir-vos 2 antigues gravacions que hem pogut recuperar. Una és de Maria Callas, una gravació dels principis de la seva carrera, concretament de l'òpera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, i l'altra del genial Caruso, en la seva època més plena de facultats. Escoltem, doncs, en primer lloc, l'ària de Madame Butterfly. Thank you.
Hem tingut que treure un munt de pols, quasi centenària, d'un antic disc de pasta que hem lograt convertir en música digital per gaudir de la inimitable veu d'Enrico Caruso, que ens deleitarà amb l'ària Una furtiva làgrima de l'òpera L'elixir d'amor del compositor Donizetti. Per cert, és curiós perquè el famós Mario Lanza, un actor nord-americà, va fer una pel·lícula sobre la vida d'Enric Caruso. I aquest cantant era molt bo, però tenia unes limitacions que no aguantava quasi mai una òpera sencera. Vol dir que ell el que feia era cantar àries d'una forma fantàstica, ho donava tot, però òpera completa em sembla que no en va fer quasi bé cap. I el que es va inspirar per cantar amb la vida de Caruso va ser el nostre Josep Carreras. Va veure aquesta òpera i va sortir molt, molt content d'aquesta pel·lícula que havia fet Mario Lanza, i ell ja tenia una gran afició a la música i va ser el nostre Josep Carreras. Per cert, jo aquesta pel·lícula també la vaig veure i també aquests dies vaig cantar en un teatre salesià una àrea i imitava les postures del Mario Lanza. Tothom reia, però me'n vaig sortir. Escoltem, doncs, l'elixir d'amor, una furtiva làgrima. Thank you.
Seguim amb aquesta passejada pel meravellós món de la música i deixarem de moment les àries per gaudir dels coros, que de vegades tapen les veus dels solistes. Per començar, hem seleccionat un cor emblemàtic on podrem escoltar el clam desesperat d'un poble esclavitzat pels egipcis, que comenci a sonar el clam dels esclaus jueus en l'òpera Nabucco.
Thank you.
meravellós. Escoltant aquest cor se't posa la pell de gallina. Durant la passada temporada, on vàrem oferir una completa selecció de l'òpera Il Trovatore, del compositor Giuseppe Verdi, que va complaure molt els nostres fiels oients, en especial gaudirem tots plegats amb el cor dels gitanos. Aquest és el motiu per reproduir-lo novament. Bé, després d'aquest trepidant i tumultuós cor, ens convé una música més relaxant. Us proposem anar cap a terres llunyanes, concretament al Japó, on el famós cor de Madame Butterfly ens deleitarà amb el meravellós susurr a la boca tancada. Escoltem-lo. Thank you.
tot el bo també s'acaba, estem al final del programa d'avui, que esperem i desitgem que hagi estat del vostre grat. Almenys, aquesta era la nostra intenció al programar-lo. Ens acomiadarem fins la propera amb un avançament del proper programa del diumenge dia 3 de desembre, que us oferirem una selecció de l'òpera de Magnani, Cavalleria Rusticana. Ens acomiadem, doncs, amb un petit tast d'aquesta òpera sobre la cavallurositat de la pagesia de l'illa de Sicília.
Perquè, oi, Joaneda, que hi ha un error amb això de cavalleria rusticana? Sí, que ens pensem, sí, no, els que no hi entenem massa.
No és res de cavalls. No és res de cavalls. Podríem dir que és l'honor dels pagesos, l'honorabilitat, la cavallerositat. No té res que veure amb els cavalls. És l'honor dels pagesos, podríem dir.
Bé, doncs, escoltem un tall d'aquests i suposo que d'aquí 15 dies tornareu a escoltar-nos i gaudireu molt i moltíssim amb cavalleria rusticana. L'honor dels pagesos.
Exacte.
Adéu-siau. Adéu-siau. Bona nit a tothom.
Adéu.